El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Som de ple a la Setmana Santa, uns dies que arriben carregats de simbolisme catòlic i amb una arrel religiosa que explica la majoria de tradicions que tenim per davant. En aquest context, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha fet públic un estudi que posa de manifest que les persones que no són religioses són majoria a Catalunya i al País Basc. En aquest sentit, arreu de l'Estat, 4 de cada 10 ciutadans manifesten no tenir creences religioses, la dada més alta de tota la sèrie històrica. Ho repassem en els pròxims minuts amb la Hungria Panadero, que és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
4 de cada 10 ciutadans diuen no tenir creences religioses. Què vol dir exactament?
Exactament, el que fem nosaltres és analitzar fonts de dades secundàries, ¿vale? Per descriure quina és l'escripció a opcions de consciència. Vale. Llavors, aquest any, per primer cop a la sèrie analitzada des de l'any 1977, no, es presenta a Catalunya que realment la religió és cada vegada una qüestió menys important a la vida dels catalans i de les catalanes, i també de la ciutadania del País Basc.
Per tant, això vol dir que quan se'ls pregunta en què creuen, què diuen? Que són agnòstics? Que no creuen en res? Com responem a aquestes preguntes?
Hi ha diferents preguntes que la població respon. Aquesta és per com s'autodescriuen, no? És a dir, quina és l'escripció que fan. ¿Vale? Agafant les dades del conjunt de l'Estat espanyol, se'ns presenta que un de cada 10 habitants, 4, en el cas de Catalunya i País Basc són 5, però en el cas del conjunt de l'Estat espanyol són 4, es declaren no religiosos, tant indiferents com agnòstics com ateus. ¿Vale? Uh-huh. Els altres 6 es declaren escrits a opcions de consciència religiosa, no? Ja sigui el catolicisme o a d'altres opcions de consciència religiosa. El que sí que hem detectat que d'aquestes 6 persones de cada 10 que es declaren religioses, només 2 són practicants. Per tant, no? Ens queden 4 que es declaren catòliques, ¿vale? Sense practicar. Pel que entenem, no? Que en una societat com la que vivim, no? Moltes d'aquestes 4 persones que s'han declarat catòliques ho són culturals, però no són reals. I què significa que són catòliques culturals? No? Doncs que segurament, no? Per la seva edat, doncs segurament hauran estat batejades, no? Però no han seguit la resta de ritus catòlics, ni hauran inclòs, no? La religió d'una manera contínua a les seves vides.
Clar, i en tot aquest context, una altra de les coses que analitzeu o que poseu damunt la taula és com va evolucionant en funció del perfil d'edat aquesta realitat, no? I una de les coses que es veu és que en els joves són els menys religiosos, no?
Sí, i això ens apunta, no? Perquè la religiositat no canvia, no? Conforme avança l'edat d'una persona, no? És una variable que es manté molt constant al llarg de la vida. Entre les persones joves, més del 60% es declaren no religioses, i aquest és un fet, no?, que ens apunta a que cada cop la societat serà més secular conforme vagin creixent aquestes generacions.
Clar, perquè entenc que llavors al final aquestes generacions, en el cas que siguin pares, no transmeten aquesta voluntat religiosa a les seves criatures, tot i que després, a títol individual, cadascú, no?, quan creix, pot prendre les decisions que vulgui, no?
Exactament. Tot i que amb aquest informe, no?, també denunciem, per exemple, que l'escola no és un lloc neutre, ¿vale? Primer, perquè hi ha escoles concertades i el 99% de les escoles concertades tant a Catalunya com a l'Estat espanyol són catòliques, i perquè s'ensenya assignatura de religió als centres educatius.
I en aquest sentit, les dones són més religioses que els homes? Era un concepte que moltes vegades s'havia explicat, no? I no sé si segueix sent així, si les dones són més religioses que els homes.
Doncs sí, les dades ens apunten que en termes generals hi ha un 10 punts percentuals de diferència entre homes i dones envers la religiositat. Però també les dades ens apunten, no?, que les diferències entre homes i dones són superiors a les franges d'edat més elevades.
Mm-hmm. És a dir, a mesura que són més grans hi ha més diferència.
Sí, les dones més grans són molt més religioses que els homes més grans, sí, sí.
I heu pogut analitzar per què aquesta diferència entre Catalunya i el País Basc i la resta de l'Estat?
Doncs les dades no donen per poder-lo analitzar, no? Però sí que hem de tenir com a referència, no?, els trets territorials, socials, conjunturals i històrics d'ambdós contextos territorials, vale? De com han avançat aquests dos territoris al conjunt de l'Estat espanyol i d'on venen també, no?, en un context pretransició.
Per tant, aquí segurament hi hauria una mica la configuració social de la societat, els valors, o on aniríem a mirar-nos-ho tot això?
Aquestes dades no ens deixen analitzar això. Necessitaríem, no?, una enquesta ad hoc, no?, sobre la religiositat de la societat espanyola i de les diferents comunitats autònomes per poder analitzar aquest fet, no? Però és això. Temes com les diferències entre rural i urbà, temes com les diferències, no?, que ho analitzem a l'estudi entre la identificació subjectiva de classe i el context territorial fan que aquestes dues regions presentin aquests trets diferencials. I, per altra banda, tenim d'altres contextos territorials, no?, com Ceuta, Melilla, Extremadura o Castilla-La Mancha, no?, on els percentatges són antagònics, no? Trobem gairebé més del 70 o més del 60% de la població que es declara religiosa.
Mm-hmm. Amb totes aquestes dades i sobretot amb aquesta tendència que explicàvem ara, doncs, que els joves cada cop són menys religiosos, pel que diuen les dades, caldria fer algun canvi en la manera com l'estat espanyol enfoca la religió, tenint en compte que és un estat laic, segons la Constitució, però no sé si caldria fer algun enfocament diferent o alguna cosa diferent.
Doncs, evidentment, sí, no? Des de la Farra i Guàrdia hem denunciat històricament els acords concordataris, vale? Són uns acords que va signar l'Estat espanyol amb la Santa Seu a l'any 1979, vale? I d'aquests acords es van derivar molts dels privilegis en els àmbits econòmics, jurídics i educatius que encara avui manté l'Església Catòlica, vale? I que des de la Fundació Com entitat defensora de la laïcitat, critiquem fermament. Aquests privilegis es concreten en l'exempció de pagar impostos, però també el finançament a través de l'IRPF, vale? O la potestat que té l'Església Catòlica d'anomenar el professorat de religió, que tots i ser pagats per l'administració pública són escollits, no?, per cercar bisbats. Vale? I és això, aquesta situació ens obliga, no?, a demanar una neutralitat de l'Estat respecte a totes les opcions de consciència i per la igualtat de tracte, no? Per exemple, en pocs dies començarà la campanya de declaració de renda de l'any passat, no?, aquest proper 3 d'abril. I volem posar de manifest que l'Església Catòlica continua sent l'única confessió religiosa que gaudeix del privilegi, no?, de derivar part dels impostos de la ciutadania a través de l'assignació de l'IRPF pel seu propi sosteniment, no? I per això demanem que hi hagi un autofinançament de l'Església Catòlica, no? Però, per exemple, aquests dies ens trobem també en període d'inscripcions escolars, I és això, l'educació està avançant a passes cap al multiconfessionalisme a les aules, no? Però tenim clar, no?, que per assolir una societat cohesionada cal construir una ciutadania des de la infància, no?, i seguim defensant l'educació laica. I en el vostre context, no?, a Sabadell, teniu un percentatge molt elevat, no?, de centres concertats, no?, en la que també la majoria són catòlics.
Uh-huh. I amb tradicions o amb festes, com per exemple la Setmana Santa, també s'hi hauria d'entrar d'alguna manera, o aquí entra ja una part molt important de trets culturals que al final marquen com celebrem determinades jornades?
Bueno, aquí tenim dos fets, no? Un, la irracionalitat que suposa la distribució del calendari festiu a l'estat espanyol, no? Denunciem, no?, que la Setmana Santa i les vacances de primavera que es vinculen a aquesta festivitat religiosa, no?, depenen de l'última lluna plena del mes de febrer. Per això puja i baixa la Setmana Santa als nostres territoris, no?, quan en d'altres contextos, no?, aquestes festivitats, no?, es proclamen, no?, atenent a una major racionalitat del calendari, però no només en el context que ens trobem ara, en Setmana Santa, no?, tots anem bojos, no?, també el mes de desembre, no?, quan el pont de la Constitució i la Puríssima, no?, fan aquestes setmanes que gairebé són impracticables, no?, per les dues festivitats. I és això, això per una banda, aquesta racionalitat, no? I per l'altra, no?, en d'altres contextos sí que hem pogut analitzar, no?, que molt cops aquestes festivitats no es viuen, no?, des de la part més religiosa, no?, sinó des de la part més cultural, no?, de participar d'aquestes festivitats que poden tenir un caràcter més popular i cohesionador, per què no dir-ho també, no?, de diferents territoris, no?, i en el que hem vist i estem veient, no?, els diferents mitjans de comunicació, no?, com moltes persones joves també participen d'aquestes tradicions culturals.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a repassar-ho tot plegat en aquest context, de plena aquesta prèvia de la Setmana Santa, a la Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar veu a les dades. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.